Radio Estel. Valors a peu de carrer, un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru, presenta Helena Canseco.
Molt bona nit a tots, benvinguts a Valors a peu de carrer, un programa que cada diumenge roba mitja horeta del vostre temps. Els culpables, doncs, som uns quants. Per una banda, l'editorial Proteus i la revista Valors, com sentíeu, i també en Jordi Carretero i jo mateixa, l'Helena Canseco, aquí a l'estudi. Avui és primer diumenge de mes i, com s'està convertint ja en tradició, doncs parlarem del monogràfic que treu la revista Valors. En aquest cas, el número del mes de desembre tracta del Sabesta, un valor doncs que podem parlar i molt, i del qual parlarem amb la Maria Coll, codirectora de la revista Valors, i també amb en Carles Cortina, membre de l'Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals. Us sembla? Comencem i sentim-ho.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Per veure tu, pèl divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir.
Dèiem, comencem amb la Maria Collco, directora de la revista Valors, que avui agafa el relleu doncs en Joan Salicru, que és qui normalment ens acompanya per fer aquesta tasca. Avui t'ha tocat a tu, Maria, et donem la benvinguda a Valors a peu de carrer.
Hola.
Tan trist, però que de fet. I demanem doncs el mateix que li diem en Joan, que ens expliquis en un poc, pocs minuts, en poc temps, doncs què podrem trobar en aquest monogràfic, quins continguts doncs ens cridaran més l'atenció i ens semblaran més interessants.
Doncs mira, en aquest monogràfic del Sabesta hem intentat barrejar una mica persones expertes en temes de protocol, urbanitat, sisme, com són, per exemple, la Marc Castro i la Mònica García. Doncs totes dues són mestres de protocol, persones que s'han dedicat al tema de protocol, i ells expliquen una mica què vol dir el saber estar, ens donen consells sobre el saber estar i ens diuen doncs, per què és important el saber estar, no? De fet, és una mica la idea d'aquest número.
Clar, això t'anava a preguntar, per què heu triat aquest número, o sigui, aquest tema per aquest número de desembre. Suposo que hi ha una raó concreta, no?
Sí, nosaltres l'hem posat al desembre perquè és més que amb les festes nadalenques hi ha molta activitat social, hi ha molta gent doncs, que té sopars d'empresa, hi ha moltes festes familiars doncs, que se celebren en família, però a més, també hem vist que, a part d'això, que això passa cada any, hem vist i hem detectat que hi havia moltes notícies relacionades amb el Sabesta que s'havien anat repetint al llarg de l'any. I, per tant, era un bon moment per recollir-les. Notícies tipus, per exemple, doncs, com els nens o les noies, els nois han d'anar vestits a l'escola. Això és una cosa de Sabesta. Si els turistes han d'anar vestits per Barcelona o poden anar a mig nus. Si, per exemple, doncs, a certs locals de Barcelona s'hi ha d'anar més o menys vestit. I qüestions d'aquest tipus i el civisme en general. Doncs, també el civisme és un tema de saber estar. I com que tot això influeix una mica a la societat i com és la convivència i el respecte amb els altres, la forma de fer d'estar i com aprenem aquest fer d'estar, per això hem dedicat aquest número al mes de desembre, perquè doncs és una mica un mes que ho englobava tot.
Clar, i suposo... Digue'm.
No, el que et comentava, com que érem temes molt diversos, a part d'aquestes dues expertes, hem dit, doncs, anem a buscar dues persones que potser viuen això de forma més quotidiana. I la portada del número és la Teresa Gimpera, que ella ha sigut actriu i ha sigut model, ara ja té una escola de models, però està bastant retirada, però doncs ella és una persona que, a part que tothom li ha reconegut que ha sabut saber estar i de certa elegància durant tota la seva vida, doncs ara ho pot mirar des de la distància i una mica de forma crítica, no? Ella demana, per exemple, doncs, que hi hagi molt més educació, que la gent sàpiga més formes, i just a l'altra banda hem anat a buscar una persona jove que ara en aquest moment està molt de moda perquè fa un programa al 33 que és Opera en Texans, en Ramon Gené, que precisament reivindica tot l'altre, no? Que la persona pot anar vestida molt correctament, sí. Que ja s'han de treure una mica els privilegis de certs llocs de Barcelona, que, per exemple, doncs es pot anar a veure un espectacle d'òpera ben vestit i correctament, però s'hi pot anar amb texans, ja no cal anar amb frac.
Clar, suposo que a l'hora de parlar del saber estar, d'aquest valor que dèiem que doncs, ens toca d'una manera o d'una altra doncs, en el dia a dia i que podríem parlar-hi molt, suposo que a l'hora de fer el monogràfic també us heu trobat que no és un valor aïllat, sinó que toca molts altres. És a dir, dèiem doncs, això, una cosa de saber-se comportar, d'educació, una mica de moltes altres coses que s'han de tenir en compte, no només la manera de vestir, per exemple, no?
És tot. És tota la persona. La gent Pere, per exemple, ella ens parla que el saber estar és la relació entre la ment i el cos. Perquè vull tenir una escola de models, ens diu, la vestimenta no ho és tot. Sí que amb la vestimenta et presentes, però és la manera com actues, la manera de parlar, si s'ha de tractar de vostè o no la gent, si t'has d'aixecar davant d'una persona gran, si la gent t'has de sentar per terra o no en els espais públics. I tot això està relacionat amb moltes altres coses, perquè de la manera com tu et comportes pot ser una falta de respecte vers l'altre. I vol dir que pot dificultar una mica les relacions ciutadanes. I tu has de pensar, i això és un missatge que ella dona, que tot el que no t'agrada veure a tu, tu no ho facis. I és un tema també doncs, que parlem de la convivència ciutadana, no? El saber estar no només és una qüestió... que reinclona, que de vegades s'ha dit l'urbanitat, aquelles classes d'urbanitat que es feien als anys 40 i durant sí. El franquisme, ja no és això, el saber estar, tampoc no són les classes de protocol d'alt nivell, sinó és la mínima educació per tenir una societat una mica civilitzada i amb unes normes de conducta mínimes perquè hi hagi un cert respecte entre tothom.
Clar, que deies això de l'edat o del cert... una visió que reinclona d'això de saber estar, de les bones maneres, del bon comportament. També una altra pregunta que se'm ve al cap és això, no? A l'hora de fer el monogràfic, si la gent que hi apareix o la gent que hi ha participat és a partir de certa edat o no. És a dir, us heu trobat també amb gent que pot parlar, com deies, doncs, el company del 33, doncs, que no té ni molt menys una edat avançada i té uns valors, sembla, contradictoris. És a dir... És un tema d'edat, el tema del protocol i del saber estar i de les bones maneres, o no té per què?
No té per què. Precisament les dues persones, les dues expertes, tant la Mònica García com la Marc Castro, totes dues són expertes en protocol, en saber estar, en fer llibres dedicats a això, en com comportar-se. Una, la Marc Castro s'ha dedicat molt a fer llibres, per exemple, en temes d'educació, per nens i per infantil i per joves, i totes dues es dediquen a això i són joves, no són persones grans, i es dediquen a això, potser professionalment s'hi dediquen més, doncs, per exemple, una ha sigut cap de protocol d'una conselleria de la Generalitat, s'hi dediquen més en l'àmbit professional o protocol, però en canvi doncs, donen consells com t'has de comportar en un ascensor, com t'has de comportar en un dinar de feina, coses que la gent s'hi troba en el dia a dia. I, a més, amb coses tan normals, per exemple, doncs, com t'has de comportar a l'hora d'anar a demanar una feina, que avui amb els índexs d'atur és molt habitual doncs, anar a fer una entrevista de feina, no? És una carta de presentació, també, el saber estar. És una manera de ser, però també és una manera que es pot educar a saber estar.
Doncs Maria, explica'ns a qui ens estigui escoltant el programa ara mateix de quan i de quina manera poden aconseguir aquest monogràfic de la revista Valors, a on es poden adreçar i des de quan el podrem tenir a les mans.
Podreu doncs, tenir més o menys a mitjans de mes, sortirà aquest número, com és habitual a la revista, i doncs, el trobareu a les punts de venda habituals, que són els punts de venda, alguns punts de venda del Maresme i alguns de la ciutat de Barcelona, i
també
a la pàgina web, a través de la pàgina web, i doncs, sempre a nivell, doncs, si es poden fer subscriptors, també. Només comentar-te, en aquest cas, en aquest número, digue'm. Jo crec que val la pena dos articles, a part del monogràfic, que s'han de tenir en compte. Un és una entrevista amb un escriptor, que és en Laurent Gonel. Ell és un escriptor francès que va venir a Barcelona aquest mes i vam aprofitar per fer-li l'entrevista perquè és un líder de ventes a nivell europeu en aquest moment i les seves obres s'han traduït a diversos idiomes. Ha sigut molt conegut per el llibre L'home que volia ser feliç. I crec que també és una entrevista sobre el tema dels valors, la superació personal i com podem canviar la nostra vida, que val molt la pena. I l'altre és un article d'en Josep Maria Lozano, que és sobre el lideratge. Tots dos valen molt la pena, part del monogràfic i també se'ls ha de fer un esment perquè, a part de tota la resta d'articles, ells dos, doncs, se'ls ha de tenir en compte en aquest número.
Doncs apuntem aquests articles, les entrevistes que ens comentaves abans, tots aquests continguts que, doncs, si més no, semblen molt interessants i molt aplicables en el nostre dia a dia. Per tant, doncs, romandrem atents a aquesta sortida del monogràfic a la web valors.org i et donem les gràcies per, doncs, intervindre en aquest programa. Gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres.
Valors a peu de carrer. Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
No voy a negarte que has marcado estilo, has patentado un modo de andar.
I seguim amb el programa. Ara toca parlar doncs, amb un expert, amb l'expert en protocol, el Carles Cortina, membre de l'Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals. Benvingut a Valors a peu de carrer, Carles.
Bona tarda, gràcies.
Tu que eras un maestro en el difícil arte.
Carles, parlàvem ara amb la Maria Coll, a l'entrevista doncs, de fa un minutet, parlàvem d'això, de què és el saber estar, aquí, en quins àmbits de la nostra vida ens implica i al final si és una cosa que tots ens afecta en el dia a dia més del que ens pensem. No sé si estàs d'acord amb això.
Absolutament d'acord. Ho podria subscriure fil per randa, sobretot tenint en compte que el protocol no és una disciplina que afecti només a les institucions, sinó que afecta a la ciutadania en general. Cada dia i en cada moment del nostre viure estem fent actes que es podien inscriure dintre del protocol. Per exemple, el moment de néixer, el moment d'anar a l'escola, la celebració d'aniversaris, la celebració de sants, els casaments, etc. En tot moment hi ha una sèrie de normes escrites o no escrites que formen part de la tradició o que ens han vingut sobrevingudes que ens parlen que estem adscrits a un cerimonial, que és el cerimonial de la nostra societat i fins i tot de la pròpia família.
I, Carles, això que deies ara de tradició és una cosa doncs, que ve d'anys enrere, segurament, d'una cosa familiar. El protocol i el saber estar és una cosa que rinclona, és una cosa antiga o no té per què?
En absolut. El protocol ens permet una cosa essencial, que és viure amb respecte envers els altres. Aleshores, ja fa anys hi havia una assignatura en els programes escolars que es titulava Disciplina i Urbanitat. Potser ara el nom sembla una mica passat de moda, però aquesta urbanitat, el que marcava o el que indicava, eren les normes essencials per a la convivència. I això no pertany a una època determinada, sinó que pertany doncs, a cada època. tant de bo la nostra societat que prima valors com el ser el millor, com la competència, etc., hi haguessin aquest coneixement i, sobretot, la praxis d'aquesta urbanitat.
I mira, ara doncs estaves trencant un mite, no?, que és això de que el protocol és una cosa antiga, i també doncs trenquem un altre, que potser també doncs és fàcil de fer-ho, que és que el protocol, el saber estar a les bones maneres, és una cosa de gent doncs d'un cert doncs nivell econòmic, de no sé si gent això doncs amb un poder adquisitiu considerable. És així? No ho és?
No, no ho és en absolut. O sigui, el protocol, l'urbanitat, el saber estar, això és patrimoni de tots. I tots hauríem d'aspirar a poder-ho administrar en el nostre viure i en el nostre entorn. O sigui, si nosaltres aconseguíssim doncs, xifrar la convivència doncs, sobre aquests valors, crec que la societat en conjunt seria més humana.
Doncs va, fem cas d'això que ens estàs dient, que ens afecta a tots i en tot moment i en moltes ocasions, i anem a lo pràctic, que és doncs pensar en certes situacions com hauríem d'actuar. Per exemple, doncs ara que venen les festes de Nadal, no? Suposo que és una pregunta típica i tòpica i que mil vegades s'ha doncs plantejat com ens hem de comportar, sobretot, doncs, per exemple, doncs, en cas de tenir una parella, quan anem doncs, a casa de la família de la nostra parella o quan estem amb un grup d'amics, de quina manera hem d'afrontar aquesta sèrie de situacions per fer-ho bé i doncs, comportar-nos com cal?
Bé, sobretot hem de tenir en compte que el protocol i l'urbanitat no ve a imposar res, sinó el que ve és a arreglar una sèrie de qüestions per facilitar el que comentàvem, la convivència. Aleshores, ens apropem a unes dates que, per la seva significació, potencien la relació social, no només com a societat, sinó també com a família. Aleshores, doncs, aquí hi ha un intercanvi de relacions, un viure en d'altres entorns, i el que es demana doncs és, en primer lloc, un sentit comú. I pensem que el sentit comú és el més comú dels sentits. O sigui, amb seny es pot anar a tot arreu, i sobretot fent exactament el que veus que fan els altres. Aquest és un bon principi.
I clar, ara deies tu, quan anem a un altre lloc, no?, que és, per exemple, doncs, casa d'algú que no és casa nostra, clar, també es dona la situació, per exemple, de quan viatgem. És a dir, segurament ho hem sentit moltes vegades, de nosaltres segurament aquí tenim doncs, unes maneres d'actuar, uns costums, no?, unes maneres de, doncs, de concebre certes coses. Quan marxem a l'estranger, o no tan lluny, quan marxem a una altra ciutat, sembla que això d'alguna manera es perd. És a dir, quan ets un turista, es perden les formes, val una mica tot, com estic fora de casa, doncs no passa res, estic en un parèntesi. Com ens hem de comportar com a turistes?
No, jo, si em permet que discrepi una mica amb el que diu, jo crec que no necessàriament ha de ser així. Jo penso que moltes vegades el fet de ser en terra estranya, això ens comporta el fixar-nos més en el que fan els altres i, sobretot, el voler assemblar-se i el no quedar marginats d'aquesta societat en la qual nosaltres hi som com a visitants. Per exemple, fa un moment vostè parlava aquestes diades de tanta relació, que som convidats, que convidem, què és el que hem de fer? Doncs, en primer lloc, veure on anem. En segon lloc, saber què és el que s'espera de nosaltres. En tercer lloc, jugar una mica amb la sensibilitat, amb l'exquisitesa en el tracte, anticipant-se una mica al que esperen de nosaltres. Són moments doncs, de regals, moments en què intentem sorprendre els altres doncs, amb un petit detall que els permeti valorar que són quelcom important per nosaltres. Aleshores, doncs, el que cal fer doncs, és tenir en compte totes aquestes qüestions i, sobretot, un tracte senzill, però basat en el respecte.
I doncs ara, si em permets, et tallo tota l'explicació perquè ara m'estava fixant que potser és un error i és una falta de protocol. Jo t'estava parlant de tu i tu m'estaves parlant de vostè. Això amb quin criteri ho hem de fer? Com sabem a qui li hem de parlar de vostè, a qui hem de parlar de tu o quan ho hem de fer?
Per exemple, no podem parlar a ningú de tu que aquella persona estigui obligada a parlar-nos de vostè. És a dir, si nosaltres anem a un restaurant, doncs, a un cambrer, a una cambrera, nosaltres mai podem parlar, tractar aquella persona de tu, senzillament, perquè aquella persona té l'obligació de tractar-nos de vostè. Uh-huh. Aleshores, quan coneixem o fem la coneixença d'algú, el més propi és tractar de vostè fins que de comú acord es decideix doncs, passar al tractament de tu. Tenint en compte una cosa, que un cop es comença el tractament de tu, ja és un camí irreversible. A partir d'aquell moment ja quedaria fictici el tractament de vostè.
Clar.
O sigui, avui dia la nostra societat, a Catalunya no tant, Catalunya fa servir força el tractament de vostè i en algunes contrades doncs, de la Catalunya profunda encara afortunadament es guarda una mica el tractament de vos. Però en d'altres comunitats autonòmiques el tu és un tractament, jo crec que excessivament emprat. Per exemple, en d'altres països, com pot ser Alemanya, doncs no es fa servir tant el tractament de vostè, fins i, de tu, perdó, fins i tot es pot considerar una falta d'educació tractar de tu. Uh-huh. Sense que hi hagi hagut aquesta complicitat, no?, i aquest comú acord de dir, bé, deixem-nos de vostè i passem el tractament de tu.
Sí, podríem dir que fins i tot doncs, algú de la mateixa edat, algun, doncs, no sé, un company d'universitat, de feina, el que sigui, si no tenim prou confiança, doncs el correcte seria tractar-lo de vostè.
D'entrada, sí. Uh-huh. D'entrada, sí. El que passa que ràpidament, doncs, pel fet d'aquesta complicitat en el treball, d'aquesta camaraderia en la feina, doncs, lògicament, es passarà el tractament de tu. Però s'ha de tenir en compte que un cop s'inicia el tractament de tu, ja és irreversible.
Doncs ara parlàvem d'això, de companys de feina, de la feina, i una cosa tan comuna com doncs, anar a buscar feina. Com hem d'afrontar aquest moment? I suposo que ara més que mai, en una situació així, doncs és molt important de la manera que ens mostrem. No? Deies abans doncs que la manera com ens comportem és una targeta de presentació, i és així, és evident, és la manera com ens veuen els altres. No? Llavors, com ens hem de mostrar enfront d'una entrevista de feina?
A veure, hi ha una màxima que em sembla que és de Quevedo, que és fantàstica, no? Diu que ens hem de que som tractats de la manera com ens presentem i ens acomiaden de la forma com ens comportem. Uh-huh. És a dir, és important la forma al moment de presentar-se? Sí. És el més important? Evidentment que no. Sí, perquè si només hi ha forma però no hi ha fons, és una persona incompleta. Aleshores, el que sí ens ajuda la forma doncs és entrar en gràcia. Per exemple, hi ha una altra màxima que diu el que importa és saber entrar i sortir amb gràcia, no?
I la forma, com es fa això? Quin és el secret?
Bé, jo penso que és el que hem anat dient. En primer lloc, doncs, ser agradós i respectuós en el moment de fer la coneixença, després ser polit i també respectuós durant el tracte, evitar aquells temes que poden ser angulosos, que tenen arestes, aquells temes que responen a qüestions de credos personals, que poden ferir sensibilitats, i només tractar-los doncs, quan ja hi ha la confiança suficient com perquè la conversa social ja esdevingui una conversa doncs, entre professionals o entre amics.
I si haguéssim de valorar, doncs, abans amb la Maria Coll, la directora de Valors, la revista que parlàvem abans, doncs, comentàvem això, que a vegades el protocol, saber estar, està molt relacionat o molt doncs, lligat al civisme. Si haguéssim de valorar quina és la situació actual, dèiem, doncs, a Catalunya, per exemple, a l'àmbit de Catalunya, com es comporta la gent actualment? Quin nivell de civisme o quin nivell de saber estar existeix ara mateix?
Bé, jo crec que nosaltres, afortunadament, el nostre país és un país que, per tradició, és respectuós. I per tradició, o sigui, de generacions, ha estat un país i, sobretot, una ciutadania que ha sabut estar en el seu lloc. Hem de tenir en compte que un dels primers monarques que de tota la història que va tractar el tema del protocol doncs va ser un monarca d'aquí, no? Pere el Cerimoniós, d'aquí el renom. Uh-huh. Aleshores, doncs, dit això, que és cert que hi ha una diferència entre la manera de viure i de comportar-se del nostre país a d'altres comunitats, no podem obviar que estem vivint un moment d'angoixa. de profunda angoixa dintre de la societat, i això ha de traspuar per algun lloc, no? I pot ser doncs, que es produeixin situacions de crispació, situacions doncs, que enrareixin l'ambient, que dificultin la convivència, que propiciïn tractes doncs, que siguin irrespectuosos, i aleshores doncs, és quan més que mai convé això, convé que cadascú faci la seva feina, és a dir, els polítics que trobin solucions, el sistema financer que deixi diners, les persones que treballem, les empreses que generin treball, i sobretot doncs, que ho fem en un marc de convivència i de respecte. Si som capaços, amb la tradició que tenim com a país i com a ciutadania, de conrear totes aquestes virtuts en el moment actual, jo penso que ens en sortirem.
Doncs esperem que sí. Carles Cortina, dèiem membre de l'Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals, moltes gràcies per haver doncs, participat en aquest programa Valors de Peu de Carrer. Esperem que aquesta situació doncs, millori o, si més no, no empitjori. I gràcies per haver doncs, participat, dèiem.
A disposar. Bona tarda i bon cap de setmana.
Más más suaves, más maravillosas. Sí, como tu mirada que cruza a mí y me lo dice todo sin decirme nada. Son momentos hermosos que vienen y van. Nos van juntando a ratitos un poco de aquí y allá. Son historias de dos donde no cabe más que un corazón acelerado cantando un son descontrolado. Cógete a mi mano, arrímate un poquito más. Nos perderemos en algún lugar lejano que nadie pueda imaginar. Ven, 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 ven y cógete a mi mano, arrímate un poquito más. Nos perderemos en algún lugar lejano, latiendo con pasados.
Fins aquí un nou capítol de Valors a Peu de Carrer. Com us dic sempre, us espero diumenge vinent a les 10 del vespre per robar-vos doncs, mitja horeta més del vostre temps. Moltes gràcies per haver-vos deixat avui. Esperem doncs, que la informació i les opinions que hem donat siguin d'utilitat per tots vosaltres i que ens sigueu fidels. La setmana que ve us esperem. Mentrestant, doncs, us podeu enviar mails a valorsapeudecarrer@gmail.com. Ens podeu seguir a Twitter, a Facebook, i doncs, que passeu molt bona setmana.
Mi boca parece un pétalo de rosa. Sí, 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 sí. Noto tu sonrisa como un arco iris, estrellas fugaces prendiendo la mía. Son momentos hermosos que vienen y van. Nos van juntando a ratitos un poco de aquí y allá. Son historias de dos donde no cabe más que un corazón acelerado cantando un son descontrolado. Y cógete a mi mano, arrímate un poquito más.